la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 7. La pitjor notícia.
Em vaig passar dies, setmanes en aquella espantosa dependència de Laietana 43. I vaig perdre la noció del temps. Era evident que consideraven que amb mi havien fet la captura del segle. Jo era una mena de tigre blanc de l'Himàlaia que segurament volien exhibir davant dels nazis per fer-hi punts. Per bé que els amos del nord no semblaven passar pel seu millor moment. Però això rai, si allò servia per tenir content el Führer i així anar rebent divises pel wolframi armamentístic que li venien o l'ajut logístic i aliments que en rebien, doncs oli en un llum. I la veritat és que el règim militar franquista cada dia quedava més consolidat. I la gran contradicció és que ho feia mentre que nazis i mussolinians cada dia anaven perdent pistonada. És el que tenen els paràsits que creixen a expenses d'altri. Sovint els sobreviuen amagant el cap quan més convé. Quan entres en una presó, i més a sent dona, és com si et fiquessin nu en una jungla. Hi ha la llei de la jungla. Menges, somies, veus, flaires, dorms, sents el que ells volen que mengis, somis, beguis, flaires, dormis i sentis. I res més. No saps en mans de qui ets i darrere de quin arbre et pot sortir una picada verinosa o un nou suplici. Encara que no et peguin directament. Encara que no t'insultin amb la terrible contundència que insultaven els homes que senties que torturaven salvatjament en alguna estança molt propera. Però compte. De vegades eren dones les que pagaven. Torturant-les a elles, ens torturaven a totes. No hi havia un bri de bondat ni d'esperança on agafar-se. Per bé que jo procurava reunir tota la flama britànica que el meu petit cor d'angleset em permetia. Quan em trobava sola, procurava cantar i resar. Resar i cantar. Cantava baixets, salms i himnes mig patriòtics anglesos, la lletra dels quals no era ni conscient de portar retinguda en algun racó del cervell. And deep those feet in ancient time walk upon England's mountains green. I quan se m'assecava la veu, em posava a tocar amb la ment les sonates de Mozart. Quan havia completat els acords d'introducció, sense cap ànim de competir, tractava d'imaginar una deriva alternativa a la que li havia donat en Wolfgang Amadeus. I de vegades era divertit. Però sovint encara m'enfonsava més en veure tan gegantines les meves enormes mancances musicals. La qüestió era intentar desplaçar un segon cap al següent segon, intentant d'aquesta forma arribar al minut que portaria eventualment a l'hora que no es complia mai. Que infinitament difícil fer córrer el temps quan no podia córrer ni jo. I aleshores va ser quan el vaig conèixer ell. El famós Eduardo Quintela, el cap de la policia a Barcelona. N'havia sentit històries. Deien que feia d'allò que en anglès dèiem polibó. Una detinguda em va dir que no era gens de fiar. No pega, fa pagar que és pitjor. Era el que se'n deia estovador. Una aparent escletxa de sortida d'aquell infern era el que semblava oferir. Però era el que t'hi enviava amb més celeritat. Un dia, ja no sé ni quants dies portava la Laietana, em van fer sortir de la cel·la dient que en Quintel aquell em volia parlar. I ja pel fet que fessin servir el mot parlar i no el funcional interrogar, em resultava suggestiu, prometedor. I sí, em van portar un despatx d'un altre nivell, sense taques de sang, sense barrots aparents, sense aquella vomitiva immundícia de la resta de les dependències. A l'escriptori del seu despatx hi havia els típics estris d'oficina i papers i cartes que de seguida vaig reconèixer com a meus. Una foto del dictador Franco i una altra del mateix Quintela d'uniforme de gala acompanyat d'oficials nazis en una recepció en un indret que diria que era la Universitat de Barcelona, tot engalanada de banderes nazis. Pobra universitat, vaig pensar. Que no arribin mai a la de Londres, aquests bèsties. I en entrar al despatx per la porta lateral, en Quintela, un home alt d'uns 40 anys, devia veure de reull que jo m'havia fixat en els meus papers allà estesos. I en adreçar-me la paraula, vaig notar un no sé què de classe, fins i tot una certa amabilitat i educació en dir-me de vostè i saber perfectament el meu nom complet i com es pronunciava en anglès. No com en Polo i els altres subalterns. Però el cert és que aviat em quedaria congelada amb la boca seca. Ho sabia quasi tot de nosaltres. I, amable o no, va anar directament al gra.
Siéntese, señorita Vaca. Es Mavis, ¿no? O Mavis, como dicen sus paisanos, ¿verdad?
Sí, Mavis.
Bueno, Mavis. ¿Por qué haría algo como involucrarse en una cosa así?
¿Qué vol dir una cosa así?
Sabemos que ha estado dando cobijo a prisioneros de guerra evadidos y otros huidos de la ley. Usted es un enlace de la zona de Barcelona, eso ya lo sabemos. Y la carta que llevaba o tenía que enviar al señor Antonio es la prueba que nos faltaba de su total complicidad en la red. Sabemos que usted y Tomlinson están confabulados. Pero ¿quién les manda?
Inspector Quintela, m'ha explicat vostè una bona història, però és massa enginyosa. És veritat que conec en Tomlinson, però només de veure-la al bar. Som simples amics. Li vaig fer classes d'anglès, tot i que és un mal estudiant o jo una mala professora.
Escúcheme bien, señorita Mavis. Le ahorrará muchos sinsabores a los otros y a sí misma si confiesa a quién llevaba esa carta.
Però l'inspector Polo li ha d'haver explicat com vaig trobar aquella carta.
Sí que lo explicó, pero no querrá usted que nos traguemos esa patraña, ¿verdad, Mavis?
No pas més que jo la seva.
Dígame, ¿dónde ha vivido usted estos dos últimos meses?
Això és cosa meva, inspector.
¿Y esta notita que recibió de un tal X?
¿Per què ho vol saber?
Tenemos, se podría decir, un cierto interés.
¿Y si li ho dic, vostè què farà?
Absolutamente nada.
Doncs, ¿per què m'havia de molestar?
A efectos de formalidad. Queremos saber dónde ha estado domiciliada estos dos últimos meses. Es una grave infracción que un extranjero no notifique un cambio de dirección. Igual que en su querida Inglaterra. Y usted lo sabe.
Sí. Jo no volia que l'home amb qui he viscut prengués mal. La reputació, ja sap.
Descuide. No le va a pasar nada. Pero deme una dirección.
Carrer Romans, número 7.
Ahora lo entiendo. Usted tenía un lío con ese misterioso señor X, con el cual se comunicaba en inglés. Puede que usted haya sido su víctima, pues... ¿le quiere?
Sí.
¿Y vivía con él?
Sí, però tinc un cansament i una feblesa tan grans que no li podré respondre cap pregunta més si no s'hi posa remei.
¿No le han llevado nada a mis hombres?
No. Són uns bàrbars.
¿Y no les pidió que le trajeran nada?
¿Amb quins diners si no en tenia?
Pues pongamos remedio a eso. Llamaremos al servicio como en el Ritz.
¿Inspector?
Acuda al bar Blanco a por una cena para la detenida.
Sí, señor.
¿Sabe qué? Siempre me gustaron los ingleses.
No m'ho digui. ¿És anglòfil? Doncs amb aquestes fotos que té a l'escriptori no ho sembla.
Bueno, hasta la entrada de Rusia en la guerra, digamos. De comunistas ya tuve mi hartazgo aquí y por eso voy con Alemania.
Però si Alemanya va ser la primera a pactar amb Rússia el 1940.
Considero a todos los enemigos de Rusia como aliados automáticamente. ¿No le resulta penoso ver a la tradicional y monárquica Inglaterra compartir trinchera con los bolcheviques?
Vostè només rep una imatge de Rússia a través de la premsa espanyola.
¿No va a resultar usted ser una comunista?
Vostè sap tan bé com jo que no.
La cena de la presa, inspector.
Pues no habrá que hacerla esperar si tanto hambre dice que tiene.
En Quintela era, efectivament, el clàssic Polibó. Era culte, inclús de pensament filosòfic. Però no ho havia estat Goebbels? No acudia regularment Hitler a Beirut per escoltar les òperes de Wagner? Respecte a la seva actitud envers a mi, era del tot cínica, inclús repugnant. Jugava a protegir-me, a interessar-se per la inglesita, però tot anava dirigit a treure de mi el màxim d'informació, a intentar guanyar-me tot treballant-se el que ell pensava que era banalitat i poca professionalitat en mi. I jo, és clar. Em feia la bleda i la novieta de l'X en una estratègia ordida no sols per lligar una certa versemblança a la meva història, sinó, indirectament, per protegir al màxim el propi X, la identitat del qual la policia no acabava de clixar. Tot i que ho aparentava, tampoc en Quintela va fer res d'efectiu per lliurar-me de l'horror que era la Laietana. Sí, d'acord. Va permetre que no hagués de dormir a la cel·la immunda dels primers dies. Però era canviar la cel·la pel despatx dels policies. Això era premi. Vols dir que no era un càstig encobert? O una manera per estovar-me perquè xerrés? El cert és que jo no li havia demanat en cap moment. En Quintela no podia ignorar que tenir-me en aquell despatx, quedant-hi tancada la nit quan en sortien els agents, era exposar-me a psicòpates com el policia Placer, que constantment m'amenaçava i insultava. El temet favorit del policia Placer era Gibraltar. Deia que quan el penó fos espanyol, gràcies a una operació que Hitler propiciaria a Franco, reemplaçarien els micos de la roca amb comunistes angleses com jo. Patir-lo era un suplici, i Quintela no ho podia ignorar. Com tampoc ignorava que al llarg del dia i la nit sentiria els esgarrifosos crits dels torturats en sales de tortura immediatament contigües a aquell sinistre despatx. A més, allà m'hi sentia observada i absolutament controlada totes les hores del dia per aquells homes tan rudes i primaris. Policies de la Laietana, operaris d'aquella sinistra comissaria destinada a trencar el cos i la voluntat de tot opositor a l'horror franquista. I jo experimentant en primera línia 24 hores al dia durant unes setmanes en què el meu futur anava tornant-se cada cop més negre. Ser en aquell despatx, doncs, no era cap ganga, ni molt menys. M'hi portaven els espartans àpats que havia de menjar sota la mirada bruta d'aquelles bèsties. I de nit, quan marxaven, a falta de llit, havia d'ajuntar dos o tres cadires i mirava d'estendre'm i dormir alguns minuts, potser alguna hora quan anava bé, abans que arribessin els del primer torn passats quarts de sis del matí. A Els meus patiments a mans d'aquells policies van arribar a ser psicològicament insuportables. Sobretot l'esmentat inspector Placer. Era un monstre. Un dia, per exemple, i per il·lustrar el seu agressiu masclisme típicament ibèric, vaig cometre l'error de demanar com es deia un seu company, sense comptar que el que em donaria seria fals.
Oye, Placer, que aquí la inglesa se ha interesado por ti. Quiero saber tu nombre.
José María Alfonso Jesús Parramón de Llobet.
Caram, quin nom més distingit i sonor.
Pues está diciendo que eres muy mal educado.
¿Mal educado, dice la zorra esta? Ahora te vas a enterar, inglesa, tú y los tuyos, tan puestitos y correctos. Voy a ocuparme de romperte para que veas lo que es la educación. ¡Y deja de comer mientras se te dirige la palabra!
Jo, aleshores, tenia dues opcions. O fer-li cas, o seguir com si res. I no sé com ni per què, temeràriament vaig optar per això segon. Vaig seguir a la meva. Fins i tot em vaig omplir el vaset de vi que tenia amb la vinagrat tinto que en Quintela m'havia fet portar, no sé si com a càstig. I és clar, en Placer es va posar com un goril·la davant la passivitat dels altres policies de la sala. Però, en acabat, pregunto, no era una ordre d'en Quintela que en definitiva facilitava aquell maltracte?
Y levántate ahora mismo, guarra. Vas a ver quién manda aquí. Mañana vamos a cortarte la nariz. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Levántate, digo! ¿Quién demonios mandó traer esta mujer a la sala?
El jefe.
¿Cómo que el jefe? Ahora mismo vamos a anular la orden. ¡A la celda! ¡Ahora mismo a la celda! ¡Como los demás maleantes! A ver quién manda aquí.
Vostè té totes les de guanyar. Jo estic a les seves mans.
A la celda. Ahora mismo a la celda, te digo.
Estic a punt. Si és tan amable d'ensenyar-me el camí.
Pues... para estas cosas hay que redactar una orden. A ver, ¿quién de vosotros se pone...? Tú, escribe.
¿Nombre?
Mavis.
¿Se escribe?
M-A-V-I-S.
¿Cómo? ¿Cómo dice?
M-A-V...
Me rindo. No te cojo ni una. Que lo escriba ella.
¿Cómo quieres que una orden de reclusión en celda la escriba la propia presa? ¡Inútil!
La ridícula desesperació d'en Placer fins i tot va causar l'esvalotament dels altres policies que en aquell moment poblaven la sala. No sé si va ser bo o dolent. Perquè en plena riota d'aquells homes i els crits amb què el ressentit Placer els protestava la seva actitud, va entrar en Quintela. I en la seva reacció, en lloc es va veure el to cavalleresc que havia procurat que jo li n'hi apreciés. Estava fora de si.
¿Qué coño está pasando aquí? A ver si por la presencia de una inglesa se puede producir todo este alboroto. Esta es una sala de trabajo y descanso, no un gallinero. Y tú, Placer, ¿qué haces con esa silla? Enderézala y ponla en su sitio inmediatamente. ¿Cómo es que se oyen tus alaridos desde la otra punta de la comisaría?
I sí, en Placer li va donar tota una extensa explicació sobre l'intent que havia fet de posar a la inglesita al seu lloc. Fora del terratrèmol de San Francisco, crec que em va acusar de tots els mals de l'univers. I no dic de la humanitat, perquè crec que a la humanitat li importava ben poc. Deia que jo era la quinta essència de la subversió i la desobediència i la més perfecta contradicció als valors de les dones de la secció femenina. Que era respondona i una falsa catòlica perquè ajudava jueus i pilots filocomunistes a escapar de la justícia franquista i alemanya. Però la sorpresa va venir quan en Quintela, davant tots aquells subordinats seus, em va demanar que donés la meva versió, fet que en circumstàncies normals semblaria desautoritzar en Placer. El fet que decidís que jo continués confinada en aquella oficina era a benefici meu o no? No ho tindria clar fins aquella nit, quan ja havien marxat tots els policies i tot era fosc. Jo intentava dormir en un sofà trotinat, tapada amb un abric. Durant potser una hora vaig caure en un estat d'estupor agradable. Llavors vaig començar a sentir una picor al coll, als punys i darrere les orelles. Vaig pensar que devien ser els nervis. Va passar el temps i vaig arribar a la conclusió que els nervis tenien cames. Em vaig aixecar i vaig caminar per l'habitació. Només era mig fosc, perquè l'habitació, tot i ser d'interior, s'hi reflectia la llum de la cabina dels guàrdies per una escletxa de la part superior de la paret. I va ser amb aquella llum que vaig veure que duia tot el braç corull de petits insectes. Puces, xinxes... Què sé jo que era allò que m'havia deixat la pell ple d'unes dolorosíssimes picades. De sobte vaig quedar esglaiada. Just en aquell moment un colpidor xiscle de dolor havia trencat la nit. Se'm va gelar la sang i el cor em va començar a martellejar de nou. Havia estat la veu d'en Frederic? O havia estat l'X mateix, vaig arribar a pensar. De tant deformat i esgarrifós, no es distingia si havia estat el xiscle d'un home o el d'una dona. Aquesta és una de les terribles coses que s'aprenen a la presó. Les veus dels homes i de les dones exposats a la tortura tenen una manca esfereïdora de gènere. El que estava clar és que amb aquells insectes jo no podia tornar al trist catre que m'havia confeccionat amb les cadires. I vaig començar a deambular per la sala per mirar de superar la tremolor que el fred intens m'havia fet entrar. Vaig fixar-me que la quarta paret de l'habitació tenia un petit espiell que donava un pati que hi havia uns 3 metres més avall. Per la finestra barrada podia veure el perfil d'un sentinella, els llums d'algun cotxe que passava i les ombres de les persones que eren lliures per desplaçar-se per les voreres. Allà fora hi havia el món, la generositat, el riure, les famílies, la companyonia. I jo aquí dins atrapada per aquestes bèsties feixistes. Em vaig girar de nou cap a l'interior de l'habitació. De nou sentia crits d'algú que estaven torturant. Per això no hi havia horaris, mentre els mantenien desperts amb llums i regulars pallisses. Estava marejada. Vaig anar cap a la porta i em vaig colpejar el vidre glaçat amb ràbia. M'hauria deixat matar per veure un altre ésser humà. Al cap d'un moment vaig sentir el pas feixuc d'un guàrdia.
Haig d'anar al lavabo. Li dic, porti'm al lavabo?
Oiga, princesita, esas prisas. No sé cómo tratan a las reclusas en Inglaterra, pero aquí a las comunistas las ponemos en su sitio.
Porto tot el dia tancada sense anar al bany.
Si fuera por mí, otro día mínimo tendría que aguantar.
Vaig optar per callar, pensant que la meva insistència era més atribuïble a les meves necessitats orgàniques que no pas a cap impuls contestatari. I així, acotant el cap, al final va obrir la porta i em va conduir en silenci per uns passadissos foscos cap al teòric lavabo. I dic teòric perquè va resultar ser una combinació d'urinari per a homes i aixet a la paret i punt. Me les vaig haver d'enginyar per orinar sense tassa, sense cap mena de condició sanitària en un ambient de pixum que superava el de les cel·les i els seus forats de racó. Però en aixecar-me em vaig adonar que hi havia una finestra, tancada, però una finestra finalment. I el que és més, sense barrots. I la vaig poder obrir. Des d'allí al carrer deuria ser un salt d'uns 2 metres i mig. Uns 8 peus, havia pensat en mètrica anglesa. Ho podria fer. Però de seguida vaig racionalitzar. Vaig pensar que potser seria més greu el remei que la malaltia. I que n'hauria resultat encara que hagués sortit bé. Potser mesos d'estar amagada, de posar els meus amics en un compromís i acabar tots detinguts de nou. I si fallava i em trencava la cama? Patiria un règim de vigilància encara més estreta i encara més reducció de la llibertat restringida de què gaudia. A més, seria una admissió tàcita de la meva culpabilitat. I si estaven a punt d'alliberar-me? Quines proves tenien d'una activitat realment delictiva meva? Cap ni una. En Quintela m'havia donat senyals que realment no era tan greu el que havia fet, només que insistia en saber-ne tots els detalls. Va ser així que vaig descartar la idea d'escapar-me. I quan el guàrdia em va venir a buscar l'entrada de l'urinari, vaja, no tenia ni porta. Em va tornar al despatx en silenci. Un silenci que només va trencar el guàrdia, jove i especialment odiós, per donar-me una darrera i letal notícia.
Has hecho bien de no saltar por la ventana, comunista, que ya te vi abriéndola. La última en saltar se dio contra la pared y se partió el cuello. Pero no temas, no tendrás otra oportunidad. Vienen a por ti. Quintela ya dio la orden. Ingresas en la prisión de mujeres de las Cortes, mañana mismo.